Doncs mira, avui et parlo de, no d'un dia mundial, sinó de la Setmana Mundial. I si ho hem fet una setmana és perquè potser ens ho hem de començar a mirar. Mira, aquesta tercera setmana de maig és la Setmana Mundial de la Sensibilització de la Sal. És una data variable, la tercera setmana del mes de maig. El principal objectiu és sensibilitzar i conscienciar la població de la disminució del consum de sal i d'aquesta manera prevenir malalties, sobretot d'origen cardiovascular. I posen especial èmfasis en la sal que no es veu. És a dir, no la del saler que jo agafo i me la poso o no. Jo, per exemple, a casa ja ens hem acostumat fa anys i anys que no fem anar sal, per exemple, per cuinar ni per menjar. I un cop t'hi acostumes, t'asseguro que notes els sabors igualment, i hi ha d'altres maneres de fer-ho. Però, bueno, la sal que no es veu, perquè és bastant comú avui en dia, a nivell mundial, que es faci anar la sal per cuinar, com et deia, però, a més, tots els aliments que ingerim que venen processats o ultraprocessats, porten sal. I si tu acabes fent la suma, al final et donen molta sal. I quan vas al metge i dius, escolti, baixi el nivell de sal. I no, si jo ja quasi bé no en menjo. Però has de sumar també el que porta l'alimentació processada o ultraprocessada. No és el mateix menjar-se una fruita o una verdura directament que doncs un preparat, que ja et ve preparat. Sempre porten sal. Mireu a les etiquetes i per conscienciar-se d'això doncs tenim tota aquesta setmana. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Dimarts avui, 14 de maig, pràcticament acabant la primera quinzena ja del mes de maig del 2024. Hores d'ara, 18 graus a la ciutat de Lleida, pràcticament, falta una dècima. Però dia ennuvolat i ja ha plogut aquest matí. Vaja, ploca, de quantitat poca, però hem tingut pluja, hem tingut una mica de vent, hem tingut molt núvol. Quan dic poca, vull dir que ha caigut 1,2 litres per metre quadrat. Per tant, estem parlant de molt poca, però vaja, ja és un litre per metre quadrat. Ratxa màxima de vent de 32 km per hora i un vent constant de 18-20 km per hora. Això què? És avui i ja està? O haurem de tenir més dies així? Sortirà el sol? No sortirà? Doncs mira, això qui ho sap és el nostre meteoròleg, que és l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, bona hora.
Bé, això ha passat justament el que ja ens havíeu anunciat, tot i que una mica més tard, perquè vam parlar de diumenge dilluns i al final, doncs mira, estem a dimarts.
Pues sí, ha passat més tard, sobretot en les previsions de divendres passat. I ha passat aquesta matinada matí, ja ha escombrat gairebé totes les comarques de Lleida, ara entrarà el vent del noroest, oest-noroest, que bueno, es compra els núvols, sortirà el sol, però amb vent que està previst que durant la tarda pues, pugui arribar a ratxes de 40 km per hora, principalment al Segrià. Sí. La resta de comarques també, però no tant, 20-30 km per hora. Algun ruixadet que era al Pirineu, les quantitats que han caigut pues, és d'una variabilitat molt gran, molt poca al Segrià, entre 1 i 8 litres a les Garrigues, potser de la meitat sud 12-15 litres i bars d'Urgell, Castellnou de Seana, Golmés, els on ha plogut més, i bueno, i el Pirineu, sobretot la cara sud del Pirineu, l'Alta Ribagorça, la Vall Fosca, estem parlant de 29-26 litres a la zona de Capdella, 22
Armando,
a Marbella i Pont de Suert.
Armando, la Vall Fosca, ja la Vall Fosca aquest any no es pot queixar d'aigua.
No, ni Vall Fosca ni Alta Ribagorça, per això els pantans d'aquella banda, pues, la banda que va passant de Osca a Lleida, pues, el riu Noguera, Ribagorçana, pues, sí, va recollint el Flamisell, bueno, tots aquests. Avui ja he escoltat que fins i tot en la banda del Segre, el de Rialb ja voltava el 45%.
Imagina't.
No fem. I aquesta setmana la tenim variable i canviant del matí a la tarda, d'una comarca a l'altra.
Vale.
No tenim estabilitat com hem tingut des del dijous passat fins ahir, que tenien dies assolellats i temperatures que fregaven els 28, 29, 30 graus. Doncs aquesta setmana no. Aquesta setmana és variabilitat.
Vale.
I hem d'anar mirant dia a dia, per exemple, podem dir que aquesta tarda ja dominarà el sol, en algun quedaran restes al Pirineu, de cara a demà n'hi ha una lleugera pausa però incomplerta, és a dir, núvols, clarianes, algun ruixat dispers poc important al Pirineu, Prepirineu, diumenge una altra tongada. Perdó, dijous una altra tongada. No. Demà pausa, dimecres, dijous una altra tongada, cel nuvolat, que també podria passar pel matí, nuvolat i ruixats, xafes, alguna tempesta, que avui també n'hi ha hagut tempestes, però cap al Jussà, l'Alta Ribagorça, i alguna cap al Pla d'Urgell també ha caigut, s'ha escoltat algun tro. Dijous tornarien les precipitacions a tot arreu, també matí obrint clarianes per la tarda. La zona menys afavorida, la meitat sud de Lleida, sobretot la sud-oest, el Segrià, Pla d'Urgell, almenys, i més afavorida de cara a la cara sud del Pirineu, Prepirineu, també. I divendres, tot això, les temperatures controlades... Dir,
però aviam, la temperatura no serà tan alta, perquè amb
25 graus,
amb núvols, però fred tampoc en farà.
No, bueno, si venim de 30 de manera curta, bueno, però... i passem a 23 amb vent, pues tindrem més sensació de fred.
Clar.
Les temperatures sempre per sota de 25 graus i encara podien davallar més de cara a divendres, dissabte, i bueno, d'aquí... El dissabte pot variar tant que les previsions que n'hi ha pel dissabte és que seria el dia més fred.
Ja.
No passarien dels 20 graus, però això s'ha d'anar actualitzant. Tenim tota la setmana tocada i variable amb aquests successius passos de sistemes frontals que aniran canviant el temps.
La
que surt el sol escalfa molt perquè la radiació solar ja és de finals de juliol, però a la que bufa el vent o ven els núvols o cau el xafe, pues torna a refrescar.
Això fins quan, Armando?
Pues podria durar fins principis de la setmana vinent.
Vale.
L'haurem d'anar actualitzant, perquè quan està tan variable, quan passen perturbacions, no es pot avançar molt la previsió.
Ja.
Que quan ve un anticicló, una dorsal, un temps estable, sí que es pot avançar molts dies i amb molta fiabilitat. Pues ara la fiabilitat baixa degut a aquesta variabilitat.
Escolta, sortir de casa amb un paraigua i una màniga, una jaqueta i ja està, és la manera.
És dijous, ara avui
i no.
Demà potser no plourà tant, sobretot al centre i sud de Lleida. El Pirineu sí que s'haurà de sortir en un paraigua, aquí la gent està molt acostumada al temps més canviant.
Molt bé, Armando, doncs escolta, divendres tornem a parlar de la meteorologia.
A veure com es presenta el cap de setmana.
Gràcies, Armando.
Bona setmana a tothom.
Vinga, que t'explico una darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Amb successos, el servei d'emergències va rebre ahir, poc després de la una del migdia, l'avís d'un incendi forestal en un paratge natural de la Baronia de Rialp, a la Noguera. Bombers i Mossos es van desplaçar fins al punt d'origen de les flames i van trobar-hi una plantació de marihuana. Els responsables del cultiu van fugir abans de l'arribada de la policia, que investiga els fets, i que els bombers, doncs, de moment, el que es van dedicar és apagar el foc. Van activar 9 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris, van extingir el foc passades les 5 de la tarda i després els Mossos van buscar indicis i proves que permetin identificar i detenir els responsables del cultiu. Les plantes es trobaven en una fase inicial de creixement. També t'explico que la R13 i la R14, parlo de línies de Rodalies, han recuperat la circulació entre Lleida i les Borges Blanques després que aquest tram hagi estat tallat des de primera hora per un nou robatori de coure. El robatori s'ha produït de matinada i ha afectat el servei durant les primeres hores. Cap a 9:15 la circulació estava restablerta. A banda d'aquesta incidència, es produeix algun retard puntual a la R4, afectada pel robatori també de coure de diumenge a Montcada bifurcació. Aquesta línia, la R3, R7 i R12, mantenen les afectacions però funcionen segons el pla alternatiu previst. La R1 recupera avui dimarts el seu recorregut habitual. I marxem ara cap al territori perquè t'explico que l'Ajuntament de Tremp està treballant en les obres de sanejament i estabilització de la zona afectada pel despreniment de roques del mes de març passat al poble de Santa Engràcia. Ens ho explica l'alcaldessa de Tremp, la Sílvia Romero.
Va haver una esvia avisada a finals del mes de març i des de fa unes setmanes estem intervenint amb obres d'emergència per part d'una empresa especialitzada, que el que està fent doncs és el que ens han indicat els geòlegs, que és d'una banda sanejar part de la zona on hi va haver el despreniment, fent caure doncs roques i material doncs que no ha quedat segur, i quan acabi aquesta fase el que farem és estabilitzar doncs tot el sector. Aquestes obres duraran aproximadament unes 8 setmanes i ara estem aproximadament a la meitat del temps d'execució.
El despreniment de roques va provocar greus danys, ja que es va ensorrar la teulada d'una casa del poble, tot i que afortunadament a dins no hi havia ningú. I també t'explico que un nou estudi publicat a la revista Historical Biology descriu les restes d'un cocodril excavades a mitjans del segle passat al Pallars Jussà. La seva anàlisi revela que aquest exemplar, amb una antiguitat d'uns 70 milions d'anys, pertanyia a una espècie diferent de les ja conegudes dels jaciments contemporanis propers. La recerca suposa una nova evidència de la diversitat de faunes de vertebrats més enllà dels dinosauris a Europa durant el Cretaci Superior, poc abans de l'extinció massiva de fa 66 milions d'anys. Les restes van ser trobades a finals de la dècada de 1950 per un treballador d'una mina explotada per al carbó a Suterranya. I mira, acabarem amb la notícia econòmica del dia, i és que la inflació va pujar 3 dècimes a l'abril a les comarques de Ponent i a l'Alt Pirineu i Aran, i la variació anual es va situar en el 3,4% per l'encariment del preu de l'alimentació, l'habitatge, l'electricitat i els combustibles, segons ha informat avui dimarts l'Institut Nacional d'Estadística. Els preus de l'habitatge, l'aigua, l'electricitat, el gas i altres combustibles van experimentar un increment del 4,3% respecte l'1,2% del març a la demarcació de Lleida. Pel que fa a l'alimentació, la pujada va ser del 5,2% respecte al 3,3% del mes anterior, i les begudes alcohòliques del 4,7% davant del 4,4% del març. També destaca l'augment de fins al 3,3% de la restauració i els hotels, tot i que baixa 9 dècimes en comparació amb el mateix mes de març. Al conjunt de Catalunya, la inflació va pujar 2 dècimes a l'abril i es va situar en el 3,3%, també impulsada pel preu dels habitatges i l'alimentació. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
3 minuts per sobre de 2:15. Fem una pausa, minut i mig només, perquè et doni temps de seure't, perquè ara et parlaré d'aquesta nova exposició que hi ha al Caixa Fòrum, que porta per títol còmic Somnis i Història, i ho farem amb dos convidats estrella: el comissari de la exposició i amb un assessor que te'ls presento ara, minut i mig.
En Clàssics estamos de celebración, porque cumplimos 100 programas y lo vamos a celebrar a lo grande.
Celebramos el programa número 100 de Clàssics.
Clàssics con José Luis García.
Es una explosión de alegría, de vitalidad, de jovialidad. Es increíble.
Por 100 programas más. Los viernes a las 10 de la noche, en 13.
Vuelve la semana de internet en El Corte Inglés.
Hasta un 30% en moda, accesorios, zapatería, deportes, belleza y mucho más en nuestra web y app.
Y hasta un 30% en electrónica, electrodomésticos y hogar, también en nuestras tiendas.
Solo hasta el 17 de mayo. Semana de internet en El Corte Inglés con hasta un 30% de descuento.
Lo que estabas esperando en tienda, web y app del Corte Inglés.
Autoempleada, autosuficiente, autoadministrada. Y ahora me dices que nos vamos de vacaciones en autocaravana.
Eres autónoma y a veces te gustaría serlo un poquito menos. Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 3,06% TAE, es decir, un 6% TIN los tres primeros meses. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06% TAE, liquidación mensual.
Cope Lleida.
Ja sabeu que fa uns dies es va inaugurar l'exposició nova del CaixaForum, Còmic, Somnis i Història. La Maribel Tos, la seva directora, ja va estar aquí per presentar aquestes primeres activitats, però, com sempre, tenim la sort de poder parlar amb les persones que hi ha darrere d'aquestes exposicions. Avui està amb nosaltres el comissari de l'exposició, que és el Bernard Maé. Bernard, què tal? Bon dia.
Bonjour.
També està amb nosaltres l'assessor de l'exposició, el Vicent Sánchez. Vicent, què tal? Bon dia.
Bon dia, bon dia.
Com estàs?
Molt bé. I vos?
Molt bé, també.
Se'l veu en salut. Gràcies.
I contem amb la col·laboració del John de Rasti, que ens fa d'intèrpret en francès. Mira, la primera pregunta, voldria parlar amb el Bernard Maé. Bernard, ets col·leccionista i comissari de l'exposició. Això ja t'ho hem preguntat moltes vegades, però què és el còmic per tu?
Què és la bande dessinée per tu? La bande dessinée, c'est peut-être un peu mon histoire.
Potser és la història de la meva vida.
Tout jeune,
ja des de molt jove,
de mes, amis,
com molts dels meus amics,
avec de la bande dessinée,
vàrem començar amb el còmic, entre d'altres coses. I vàrem descobrir així moltíssims universos, el somni, el món oníric,
cette bande dessinée,
i aquests còmics, doncs,
retransmetons.
Aquesta història dels còmics la intentem retransmetre a l'exposició de la Caixa. La història del còmic des del començament fins a l'any 2000. Un segle de còmic a través del còmic europeu i del còmic nord-americà. I hem intentat ser el més exhaustius possibles. Possible. És molt complicat, però bàsicament hem introduït moltes icones del còmic en aquesta exposició que presentem al Caixa Fòrum de Lleida.
Bernard, sabem que el còmic és una eina de... Bueno, una eina per poder mirar al passat i veure també com ha anat un reflexe de la societat, per entendre'ns. O pot arribar a ser-ho, Bernard, quin és el còmic o el personatge que més t'ha impactat?
C'est compliqué.
Caram, quina pregunta més difícil, perquè n'hi ha moltíssims, en diferents etapes de la meva vida. Hi ha un personatge, però, que més o menys m'ha marcat. A veure, no parlaré dels grans herois, però el Sorcier d'Argent, per a moltes generacions, doncs, la lluita contra la desigualtat. Aquest personatge somiava doncs de lluitar contra el mal i contra les injustícies. I va tenir molt d'èxit en els anys 60. Moltíssims joves es varen veure afectats per aquest personatge. Era gairebé un antiheroi, però tenia una gran capacitat. Era un personatge molt atractiu i és un personatge que ens va emocionar a tots.
Bernard, què t'agradaria que s'enduguessin els visitants de l'exposició cap a casa després de visitar-la?
Què voldríeu que els rapportin amb ells? Je pense que c'est assez simple, je pense que
és un missatge bastant senzill el que volem transmetre. Molts visitants descobriran coses noves, però per aquells que coneixen el còmic, reconeixeran i apreciaran els seus herois favorits, i per aquells que no són erudits i no coneixen el còmic, serà doncs el descobriment de tot un univers que em sembla que els impressionarà moltíssim.
Vicent, amb quins còmics vas créixer?
Amb tots, perquè jo de ben petit vaig començar, jo crec que vaig aprendre a llegir amb uns tebeos de l'època, amb una revista concretament infantil que es deia Bumbi. Després vaix passar per totes les revistes Bruguera i per totes les quadres d'aventures d'Editorial Valenciana. Vaig acabar amb Marvel, que hi havia una casa editora a Barcelona que es deia Vèrtice, que va començar a publicar els superherois, i després, al llarg de tota la vida, he anat ficant, ara mira, ara he arribat a la novel·la gràfica, que és l'última expressió del còmic. Però vaja, ha estat com una... Jo no diria la gran passió, sí, però molta, molta passió, igual que molta gent de la meva generació sempre li ha tingut el nou art, que en diem ara.
Entre altres coses, ets periodista, no sé si en el seu moment et va treure el Tintín.
No.
No?
No, no, curiosament, no, i sempre quan jo era més jove i era adolescent i tenia amics de Catalunya, de Barcelona, que em parlaven moltíssim del Tintín, quan agafava un àlbum de Tintín sempre hi havia una sèrie de coses que no m'interessaven. Per exemple, hi havia molt de text, i a mi m'agradava més la il·lustració que no el guió, que no el text. No hi havia dones, només la Castafiore, per exemple. I jo deia, però com és possible que en un TVO no hi hagi l'heroi i l'heroïna? I no hi havia una excessiva, un excessiu dinamisme, violència, etcètera, etcètera, que tenien els quadres d'aventures que jo llegia. I per tant sempre em semblava que era un heroi una mica bleda. I no em va acabar d'agradar mai fins fa uns pocs anys que vaig redescobrir Tintín llegint Les joies de la Castafiore, que em va semblar un llibre magnífic per a gent adulta. No perquè continga elements improcedents per la infància, sinó perquè hi ha tants jocs, hi ha tanta intel·ligència en el guió, hi ha tanta gràcia, que només una persona adulta pot arribar a entendre en una mica o vaja, un percentatge important el que hi ha allà. I ara redescobert Tintín, però jo crec que ja no és el moment per convertir-me en un tintinòfil.
Has estat treballant amb el Bernard i amb la Fundació La Caixa per muntar l'exposició com a assessor.
Sí, des del primer moment, sí. En realitat vam definir l'exposició conjuntament i després ell evidentment té molta més importància perquè és un gran savi del món del còmic i a més és un gran col·leccionista, però jo li he fet, no som Dupont i Dupont, però sí que li he fet de Watson, ell és Sherlock Holmes i jo he fet de Watson.
Escolta, tens molts còmics a casa?
Tinc bastants còmics.
A casa vull dir, al llarg de la teva vida.
Sí, no, a casa. Tinc bastants còmics, sí, quan un arriba allà. Tinc moltíssima teoria del còmic perquè sempre m'ha interessat. Al final de la meva vida sempre m'ha... Bueno, a partir de mitjan la meva vida m'ha interessat més la teoria que inclús que els còmics mateixos, i en tinc bastants, sí. I també tinc una altra cosa, un altre element, que és la base de l'exposició i que és molt seriós perquè ha tingut molts vaivents en la seva història, que són els originals. És a dir, la gent que coneix el món del còmic està acostumada a tindre una revista o un àlbum o un llibre on hi ha aquella història, però moltes vegades no sap que, igual que quan tu mires un calendari de Van Gogh, darrere del calendari hi ha el quadre. I evidentment, entre veure un quadre de Van Gogh i mirar un calendari de Van Gogh, la diferència és enorme. Per tant, a mi tinc alguns originals en casa, com el senyor Maé, i per a mi el concepte d'original és el màxim concepte a què arriba el còmic. I aquesta exposició té gràcia, val la pena anar a la vore, perquè és una exhibició absoluta del món de l'original, que n'és l'element clau.
Messi Bernard, Vicent parlava del tema del dibuix i del tema del text. Hi ha dues disciplines molt marcades dins d'un còmic que han de funcionar juntes per transmetre bé la història. L'artista i el guionista.
Oui, absolument, mais il y a beaucoup aussi beaucoup d'artistes qui
eux-mêmes leurs scénaristes. Qu'ils mateixos són els seus propis guionistes.
Si agafes el cas, Will Eisner, que était quand même le fondateur,
que va ser el fundador de les novel·les gràfiques, doncs ell mateix escrivia, actuava de guionista i dibuixava, és a dir, que tens artistes complets que han veritablement portat aquest art a punts molt elevats. I he de confessar que els millors sovint actuen de guionista i d'artista perquè entenen tant la tècnica del dibuix com del guió i fan autèntiques obres mestres.
L'exposició l'heu organitzat amb 8 aturades, si ens les pots desenvolupar una mica.
Es
tracta d'etapes fàcils d'entendre. Tenim 8 etapes on ensenyem la creació del còmic amb mestres en general a cada etapa, a cada sector. A la primera tenim el començament del còmic amb el creador del Yellow Kid, és a dir, que arribem al 1893 i aquí tenim Erimanj. A veure, intentaré ser breu perquè penso que el millor seria que els visitants vagin a veure l'exposició, perquè és presentada aquesta exposició amb molts detalls, amb molt bones explicacions, bastant llargues, i per tant intentaré ser breu i ràpid. Justament faré una breu pinzellada per despertar la gana. A la segona secció, principalment, tenim els herois dels anys 30, que podríem anomenar, no pas els superherois, però són, per exemple, tenim herois com Tarzan, Flash Gordon, Dick Tracy i d'altres, Mandrake, per exemple, i Victor Canis, els grans clàssics del còmic, que sempre estan presents i que sempre són reeditats. No hem d'oblidar mai que hem de parlar de les reedicions, és a dir, que aquests còmics sempre viuen i sobreviuen perquè aquests herois no moren mai, són reeditats. Per exemple, Victor Hugo, doncs, és publicat constantment, és a dir, que és tan conegut al Japó com a Europa o als Estats Units. És a dir, que es tracta d'herois universals que no estan únicament en un únic continent. Això no ho hem d'oblidar mai. I després passem a d'altres seccions de superherois i seré molt breu. Tothom coneix els superherois, tothom coneix Spider-Man, a Superman, les pel·lícules estan aquí i els joves podran veure amb gran plaer les creacions de Pertú i d'Estanyix. És a dir que després arribem a la part espanyola i a mi m'agradaria que en Vicent parlés d'aquesta secció espanyola i després en tornaré jo, doncs, per continuar amb les altres seccions. Vicent, parla'ns una miqueta de la secció espanyola, va.
Em donen pas, moltes gràcies, vinga, anem-hi. Bueno, el que dic, primer l'alegria de condensar en uns quants artistes tota la història del còmic, tal com s'ha generat i tal com s'ha produït a Espanya, a Catalunya, des del final del segle XIX. I allà hi ha una representació dels principals dibuixants, que moltes vegades, com diu Bernat, són també guionistes, començant des d'Opiso amb una portada d'un almanac antiquíssima del TVO i acabant amb la novel·la gràfica actual també. La pena és que tots els que hi són, o tots els que estan, o tots els que hi són, són, i en canvi hi ha sempre falta gent que t'encantaria que hi fora. Ara, només amb 20 o 30 originals, una persona que es mire allò pot entendre perfectament l'evolució, el naixement i el moment actual del TVO al nostre país. Allò que nosaltres diem TVO, perquè diem còmic moltes vegades, evidentment per influència nord-americana, però nosaltres els còmics els hem dit de sempre TVO, que era el nom de la revista més popular de principi de segle, que s'editava a Barcelona i que va acabant fent de Sinedo, que va acabar donant nom a tot l'art després posterior, i avui en dia quan parlem de TVOs pensem en aquestes revistes. Bueno, doncs la història del TVO a Espanya i a Catalunya està en aquesta petita sala, hem intentat condensar-la tant com hem pogut i crec que al final ens n'hem sortit i està en aquesta petita sala i només un petit recorregut, pam, ja et situa al mig d'aquella història.
Ara que la història ens permet mirar-ho així en perspectiva, quan veus sobre la taula el que s'ha publicat, per exemple, als Estats Units al llarg de la història i el que s'ha publicat a Espanya al llarg de la història, Espanya estava molt desfasats en el temps amb no qualitat, tipus de còmic o varietats de còmic respecte als Estats Units?
No. La gran diferència és el mercat. Sempre, és a dir, sempre estem parlant d'un mercat potentíssim i d'un mercat molt reduït. No hi ha cap altra referència remarcable, però evidentment això té una gran incidència en el que s'acaba produint.
Clar.
Aleshores, com que els Estats Units, per exemple, aquí la premsa satírica sempre ha comptat amb il·lustracions, igual que a tot Europa, al llarg del segle XIX. Des de 1836, més o menys setmanari mensual que apareix en català, apareix en València, i és premsa satírica, és el Mole, que és premsa satírica amb caricatures, dibuixos, etc. Des d'aquell moment fins ara hi ha hagut una evolució com en tots els països d'Europa normal. Però als Estats Units, a final del segle XIX, al principi del segle XX, entra amb molta força la premsa moderna, amb un mercat enorme, i dins de la premsa moderna d'allà naix el còmic, tal com l'entenem actualment. I aleshores la força amb què el còmic entra en la premsa i la quantitat d'artistes i la qualitat d'aquells dibuixants, aquells guionistes, és tan enorme que, evidentment, no només Espanya, sinó tot Europa ha viscut després, per dir-ho així, amb una gran influència de tot allò. I nosaltres hem anat, no a la cua, però sí darrere d'ells, igual que fins als anys 50 ha anat França, o ha anat Itàlia, o ha anat Alemanya, o ha anat Anglaterra. Sempre Estats Units, per la potència que té industrial i creativa, ha marcat la pauta.
Tornem amb Monsieur Bernard. Ens havíem quedat a la meitat de les 8 parades.
Oui, absolument. Je reprends. Je termine juste...
Per completar una miqueta el que deia en Vicent.
Vicente, les auteurs espanyols...
A veure, els autors espanyols, també, parlaré d'un autor actual que també està a l'exposició, una persona com Guarnidor, que va fer Black Sad, senzillament per donar una indicació, atès que no hem parlat molt de xifres. Jo penso que això podria interessar a les persones que ens escolten. Aquest home va tenir més de 2,5 milions d'àlbums venuts arreu del món, i és un autor espanyol que va tenir ja 5 premis Eisner, 3 premis Arbe. És a dir, que hi ha un reconeixement dels autors de còmic espanyols a nivell nord-americà. Són autors molt coneguts arreu del món. Només era una indicació que pot ser interessant pel públic d'aquí. Doncs bé, continuarà amb ara la sala europea, o franco-belga, com ens agrada dir, o com podríem dir. En aquesta sala tindreu l'ocasió de conèixer a Tintín o de veure'l. I al costat de Tintín tindrem tots els herois, com Asterix, amb Peyo, amb Gastronfret... I també hi haurà també personatges actuals. Veritablement, hem intentat... A veure, hi ha molts i molts autors franco-belgues. I hem intentat col·locar planxes importants com la primera tirada salvarà Asterix, els pirates també, a Cleopatra. És a dir, planxes amb elements clau, calarades importantíssimes a l'interior de la història, perquè tothom coneix Asterix i la poció màgica d'Obelix i els pirates, etc. Hem intentat també col·locar-los i poder presentar aquests originals, de manera que la gent pugui adonar-se que darrere els còmics hi ha originals, amb uns formats preciosos i amb uns dibuixos excel·lents. Doncs, m'estic embalant i estic parlant massa. Molt bé. La sala següent ens presenta a Hugo Pratt, és a dir, els còmics argentins, amb el Corto Maltès i d'altres, Gardino, Brescia... Aquesta és una sala... Mafalda, també. M'estava oblidant de la Mafalda. Tindreu l'ocasió de veure, doncs, a Mafalda i alguns originals que són preciosos i normalment no tenim ocasió de veure'ls perquè no apareixen i és molt difícil de veure aquestes obres d'aquí, no? I tindreu l'ocasió de veure-les. Molt bé. Això pel que fa a aquesta sala argentina i després continuem amb la sala actual, si la podríem anomenar, doncs amb autors com Bruyer, Bilal, que tothom coneix, François Cuten, és a dir, tots aquests autors d'aquesta escola que veureu, i molts d'ells doncs són molt, molt famosos i molt coneguts. I a la vuitena sala tindreu ocasió de veure a Garfield, que tothom coneix. Qui no coneix a Garfield? I alhora el veureu a Peanuts, a Charlie Brown acompanyant a Garfield, a Snoopy, al costat de la caixa. Hi ha un restaurant, per cert, que es diu Snoopy, no sé si és per casualitat o no. I aquesta part també doncs té la portada d'un llibre de Brown, que és l'anatomia del còmic. I tindreu actors com Scott McCloud i alguns dels autors més actuals de les novel·les gràfiques, com Collage, i les portades d'algunes d'aquestes novel·les gràfiques. I trobareu aquesta part doncs tan actual de les novel·les gràfiques i del mainstream, d'autors coneguts arreu del món, com l'autor de Peanuts, que tothom coneix. I també tenim una part dedicada al còmic actual espanyol en aquesta 8a secció. I ara torno a cedir-li la paraula al nostre especialista Vicent Sánchez, que ens parlarà d'això.
Cada presentació d'aquesta sembla que aparegui la Perrita Marilina aquí, tu. Aquesta última part...
Sí, a mi m'ho feu molt fàcil, això.
Sí, sí, sí.
Us aneu donant joc.
Clar, clar, vostè calla i cobra i nosaltres aquí no cobrem un duro i xerrem pels descosits. A veure, el vuitè espai és veritat que combina dues idees. Una idea és el concepte d'autor amb un món particular, per exemple, Schultz, que és l'autor de Charlie Brown i de Snoopy, i a partir d'aquí entrem a la novel·la gràfica. I per triar representants de la novel·la gràfica, una vegada més hem vingut a Catalunya, a Espanya també, hi ha grans autors de novel·la gràfica, en això excel·lim, perquè podem parlar de què ha passat amb els TVOs i amb els còmics a Catalunya i a Espanya, que el que ha passat en part és fantàstic perquè hi ha grans creadors, però després no tenim una gran indústria, però sí que tenim una gran indústria i una gran producció de novel·la gràfica. I allà hi ha, des de Paco Roca, amb Arrugues, que és veritat que molta gent sí que li pot sonar, fins a Quim i Altarriba amb L'art de volar, que són novel·les gràfiques que han marcat una època últimament i que situen la producció del nostre país entre els primers del món en aquest sentit. Jo amb això el que volia comentar és que Bernat comenta que hi ha grans il·lustradors a Espanya que han travessat fronteres i que veu en el mercat nord-americà o en el mercat francès actualment són conegudíssims gràcies a aquests mercats arreu del món. Això és veritat. Juanjo Guarnido, i n'ha parlat d'un dibuixant espanyol que és famosíssim a tot arreu del món, però treballa per a França. I hi ha moltíssims dibuixants catalans, valencians, en general espanyols, que treballen per a Marvel, moltíssims, potser 100, que són molt coneguts arreu del món, però que no treballen per al sector nostre, per dir-ho així. I el que s'ha mort des de que va tancar Editorial Bruguera, que era la gran factoria de creació de personatges i de sèries fins avui dia, és la producció pròpia del món del còmic infantil, juvenil i adolescent de producció pròpia. Uh-huh. És a dir, a tot arreu del món els jovens llegeixen manga, igual que així. Però a França o Itàlia o als Estats Units també llegeixen el seu univers particular. I nosaltres l'hem perdut. I aleshores el que moltes vegades es preocupa als que seguim el còmic és aquesta falta de publicacions i d'editorials que no només se dediquen a gent adulta, sinó que també entren entre el públic infantil i juvenil. I això, que Barcelona sempre havia estat un ariet i una gran fàbrica de producció des de principi de segle fins als anys 80, avui en dia no ho tenim.
Doncs ja ho veieu, és que del còmic en podíem anar a estar parlant i amb vosaltres, amb el Bernard i amb el Vicent, de veritat que jo, si tens raó, vull dir, jo ja m'he posat còmode i podríeu estar parlant. A més, és que hem tret noms tan claus a la història que a vegades te n'oblides i els aneu anomenant i dius, és veritat, la Mafalda, és veritat, el Tintín, és veritat...
Corto Maltés,
sí, sí,
que està en la sala argentino-italiana.
I ens hem deixat un munt, però són personatges que al llarg de la història jo crec que han transcendit del còmic purament i a la que van arribar, per exemple, televisió, publicitat o aquestes històries, acaben ja quedant a la història.
Fixes una cosa, que la gran sort de la indústria nord-americana del cine, la gran sort de Hollywood avui en dia, davant sempre la manca de guionistes que siguin capaços d'innovar i d'inventar històries, són els superherois nord-americans.
Sí, sí. Ara portem uns anys...
Que si els Quatre Fantàstics, que si els Venjadors, que si el Capitán América...
Jo m'he perdut,
Sí, jo també. I bueno, fins al còmic actual, fins a Sin City. Però les grans produccions que aconsegueixen grans recaptacions internacionals al món ara són els personatges dels TVOs Marvel.
I tant. Doncs jo crec que ens ha quedat claríssim que com a mínim una visita a l'exposició l'hem de fer. I si podem aprofitar la visita guiada, doncs encara millor que ens aniran explicant aquests secrets allí in situ, al mateix de l'exposició. És una exposició magnífica que ens han preparat.
Vostè pot veure fotografies de la Capilla Sixtina, que és el que passa moltes vegades mirant els TVOs en paper amb les publicacions, però per veure la Capilla Sixtina, el millor és anar a la Capilla Sixtina.
Sí, sí, totalment.
I per entendre el món del còmic i Gadurni de veritat al 100%, nosaltres presentem la Capilla Sixtina del Còmic Internacional aquí en el Caixa Fòrum de Lleida.
Molt bé. Doncs, Vicent Sánchez, escolta, que ha estat un plaer que ens haguis acompanyat avui i que estiguis d'assessor a l'exposició del Caixa Fòrum, doncs també crec que és un luxe. Gràcies.
A vosaltres.
I Bernard Mahé, impressionat amb el que ens has explicat, i escolta, perquè no tenim més temps, però enhorabona per la teva col·lecció i sobretot per aquest comissariat d'aquesta exposició.
Écoutez, un grand merci, et moi je remercie aussi Vicente, avec qui nous avons bien travaillé.
Vicente, per haver treballat amb mi tant i tan bé.
Agraïments compartits a tots. Ala.
I John de Rasti, que escolta, un plaer que ens haguis estat fent d'intèrpret aquesta manera.
Sa francès, eh?
Je sais pas ce qu'il a traduit. Je sais pas ce qu'il a traduit, donc je sais pas.
No sé el que m'ha traduït, però molt bé, molt bé.
Gràcies. Nosaltres ens plantem a la una. Soc el Ricard Álvarez. Després hi tornem de seguida al migdia de Copellei d'avui. Toque parlar de gastronomia.
Es la una a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Hay quien da por enterrado el procés tras los resultados electorales registrados en Cataluña este domingo. Desde luego, los partidos independentistas se han llevado un buen batacazo. Hay quien piensa que esto supone un punto final, que la estrategia de Pedro Sánchez ha domado o desarmado al independentismo, pero siendo realistas, estamos más bien ante un punto y aparte. Puede que se cambie de párrafo, pero la historia se sigue escribiendo con los mismos protagonistas. Los Puigdemont, los Junqueras, Esquerra, Junts, esos nombres siguen teniendo su predicamento en la política nacional y mucho. Hoy mismo el Senado, con mayoría del Partido Popular, vota su desaprobación a la ley de amnistía. Esto solamente va a retrasar los trámites, porque la ley se va a aprobar a finales de este mes de mayo, concretamente el día 30, cuando llegue al Congreso en segunda vuelta. A partir de ahí empezará otro capítulo judicial, porque seguramente habrá recursos en diferentes instancias españolas y europeas. Precisamente la justicia es otro de los protagonistas de la convulsa historia del procés. Aquí también tenemos un punto y aparte. Tras la sentencia del Supremo en 2019, que condenó a los líderes independentistas, estalló un movimiento de protesta. Uno de los cauces para coordinarlo fue Tsunami Democratic, una plataforma independentista que aglutinaba a miles de personas. Las protestas se extendieron por toda Cataluña y el punto álgido llegó el 18 de octubre de 2019. Esto directamente era el caos. El grupo más radical de manifestantes trataba de romper los cordones de seguridad que protegían los accesos a la Jefatura Superior de Policía Nacional en Vía Layetana. El punto de choque estuvo en la plaza de Urquinaona. En medio de contenedores ardiendo, los antidisturbios comprobaron que no solamente les llovieron botellas o piedras desde tierra, sino también desde ventanas y azoteas.
Ya no eran adoquines, eran casi baldosas completas lo que estaban tirando desde las azoteas, que es una trayectoria prácticamente vertical y que provienen de una gran altura.
Es decir, que eso requiere una planificación, no es el calentón de un momento.
No, claro, lógicamente estaba premeditado ya desde anteriormente. En el mismo lugar donde a mí me fracturan el brazo es donde escasos 10 minutos después hieren a Iván, el compañero de Vigo que estuvo en coma.
Ángel Hernández era uno de los agentes que participaba en el dispositivo policial. Esta mañana, como escuchábamos, le contaba a Carlos Herrera que entre la lluvia de adoquines, botellas o cócteles Molotov no podían moverse. Al final, él recibió varios impactos, entre ellos el de una losa que le cayó desde gran altura y le rompió uno de los brazos. Hoy, con 45 años, Ángel está jubilado por incapacidad. 45 años. Esta mañana él y su compañero Iván, que acabó en coma por un golpe en la cabeza, han declarado en la Audiencia Nacional como testigos y lo hacen en el caso Tsunami Democratic, donde el juez investiga la responsabilidad de una decena de políticos independentistas, incluidos Puigdemont y Marta Rovira, en la organización de esta plataforma y si pudieron evitar los actos violentos y no lo hicieron. Más bien todo lo contrario. En el centro de la cuestión está dilucidar si estos actos pueden o no considerarse como una forma de terrorismo. Los dos policías, Ángel y su compañero Iván, están también personados como acusación, aunque saben perfectamente que una ley de amnistía se está cociendo y se pueden quedar con el plato más amargo, el de la sensación de injusticia. Están pasando otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Está pasando, Pilar, una noticia que acabamos de conocer. El Banco de Santander ha comunicado a la CNMV el robo de datos de clientes de la entidad en España, en Chile y Uruguay. La entidad ha sufrido un acceso no autorizado a una de sus bases de datos, pero confirma el Banco Santander que no supone ningún peligro para los clientes porque no hay información sobre credenciales de acceso o contraseñas de banca por Internet que permitan operar con el banco. También contamos que la inflación continúa sin darnos un respiro. 30 meses seguidos, o lo que es lo mismo, 2 años y medio, llevan subiendo los alimentos, el precio de los alimentos. En abril lo han hecho sobre todo las frutas, las legumbres y las verduras, todos básicos de cualquier cesta de la compra. También una fecha para marcar en el calendario con todo el lío político que tenemos. El 22 de mayo, Pedro Sánchez dará explicaciones en el Congreso sobre los negocios de su mujer, Begoña Gómez. Sin embargo, no lo hará de forma exclusiva sobre ello. Será en una macro comparecencia, ya sabes, en la que hablará de un montón de cosas, por ejemplo, Palestina o Gibraltar. Y el Papa ha nombrado nuncio apostólico en Venezuela, Alberto Ortega Martín, madrileño de 61 años, ha trabajado en las nunciaturas de Sudáfrica y Líbano y como coordinador también de la sección de relaciones con los estados de la Secretaría de Estado de la Santa Sede. En 2015 fue nombrado arzobispo y nuncio en Jordania e Irak y desde el 2019 el nuncio del Papa en Chile.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Ya se han sorteado las entradas de la final de la Champions.
Hace unos minutos que el Real Madrid ha realizado el habitual sorteo de las entradas para la final de la Liga de Campeones. ¿Quiénes son los afortunados? Arancha Rodríguez.
Bueno, primero hay que decir que el Real Madrid va a repartir un total de 18.800 entradas entre sus socios, que ha habido un total de 19.700 peticiones que se aglutinaban 62.708 entradas. Y los socios afortunados han sido los que tenían las solicitudes entre la 11.373 y la 15.812. Esto significa que son los socios que echaron su solicitud el pasado sábado. Además, el Real Madrid ha informado de que va a abrir el Estadio Bernabéu para que los aficionados que no puedan acudir a Londres puedan ver la final con sus aficionados en el Estadio Santiago Bernabéu.
Ayer se supo que el árbitro del partido es el esloveno Vincic y esta mañana se ha conocido que el Real Madrid va a vestir de blanco y el Borussia Dortmund con camiseta amarilla y pantalón negro, sus colores habituales. Hoy empieza la antepenúltima jornada de Liga con 3 partidos, Osasuna Mallorca, Real Madrid Alavés y Girona Villarreal. Los contamos en el tiempo de juego a las 8:30.
Con todo esto y mucho más, vamos a estar contigo también hasta las 4 de la tarde aquí en Mediodía COPE.
Migdia. COPE Lleida. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de COPE Lleida, 7 minuts per sobre de la 1 i a hores d'ara ja amb 19,3 graus a la ciutat de Lleida. Segueixen núvols, però més clarianes que, per exemple, al matí. Tenim acumulat uns 1,2 litres per metre quadrat a la ciutat de Lleida, però fins a les 12 del migdia a la resta de la província doncs podem parlar dels 12 litres per metre quadrat a Solsona, 14 a Talarn i Artesa de Segre, 15 a la Seu d'Urgell, a Vilassana, a Ivars d'Urgell, a Oliana o a Terradets, 16 a Lladurs, 17 a Oliola, 20 al Pont de Suert i al Port del Comte, 23 a Barruera, 25 a Arties, 26 litres per metre quadrat a Capdella, 28 litres per metre quadrat a Espot, a la cota 2.500, o a la Torre de Capdella, que han caigut 30 litres per metre quadrat, els mateixos que a Bossòst. Ja veus que, a part de tot plegat, segueix el vent, un vent que pot anar en augment, sobretot al Segrià, de cara a la tarda, i una setmana que ens espera de que serà doncs al contrari que les altres que hem viscut que han estat doncs calcades un dia per l'altre. Aquí serà diferent cada dia. De moment ens centrem a avui i demà, si vols. Laura Vila, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui tenim precipitacions generalitzades que són en part en forma de xàfec, ocasionalment en tempesta, i que el Pirineu i el Prepirineu probablement seran localment fortes i persistents amb acumulacions de 40 litres per metre quadrat en 12 hores. Tendiran a remetre a la meitat sud durant aquesta tarda. Avui les temperatures màximes en descens generalitzat i localment notable marcaran 25 graus a Lleida i el vent és fluix variable però en augments ocasionals d'intensitat al terç sud. Per demà esperem cel ennuvolat que disminuirà a intervals ennuvolats a la tarda i s'esperen xàfecs al Pirineu i al Prepirineu durant la jornada, amb la cota de neu entre 1.800 i 2.000 metres, però que tendiran a remetre a últimes hores i les temperatures baixaran lleugerament i marcaran 23 graus a Lleida, 17 a la Seu d'Urgell i 15 a Vielha. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. Mira, fem una pausa, un minut i mig n'hi arriba, eh? I de seguida parlem de gastronomia avui amb una d'aquestes begudes d'estiu que segurament l'has provat més d'una vegada.
Des de Maquinària Agrícola Ferro sabem que la terra no espera i que el treball al camp requereix de les millors eines per ser eficaços, productius i respectuosos amb el medi ambient. Us oferim el més ampli parc de lloguer de maquinària agrícola, trituradores de pedra i forestals, picadores de marges i rostolls, sembradores de cobertes vegetals, grades ràpides, fresadores i més. Truca a Maquinària Agrícola Ferro, 654 51 71 98. No compreu avui el que no us servirà demà. Lloga.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado, 974-47-1438.
Baby Chic, instal·lacions àmplies i lluminoses aportant un gran benestar als nens. Ja tenim preparades les estades d'estiu. Fem de les vacances dels vostres fills una gran diversió. Excursions, piscina, caiacs, teatre, cinema, esports, dans... De juny a setembre, vine i t'informarem. Reserva ja la teva plaça. Baby Chic, al segon passeig de Ronda 25, al costat de l'Hotel Nadal.
Cope Lleida. Vinga, que és el moment en el que parlem de gastronomia. Ho fem amb el nostre sommelier, el Felip Urbano, camí cap a dos quarts de dues els dimarts. Felip, què tal? Bon dia.
Bona, Ricard, què tal? Com estàs?
Molt bé. Escolta, que em vaig deixar preocupar la setmana passada, que al final no et vas poder connectar. Són coses del directe i de les noves tecnologies, eh?
Coses del directe, exacte, exacte. Però bueno, ara, avui estem aquí ja.
Bueno... ja saps que el Felip Urbano és sommelier, que ha estat uns quants anys vivint a Lleida i acompanyant-nos als estudis. Ara ho fa remotament des de Barcelona, on està desenvolupant la seva tasca professional, que, per cert, aviat es portarà a terme una de les teves il·lusions, que me la vas explicar fa molt temps, que vas intentar moure fils perquè pogués passar a Lleida, que al final no va poder passar i ho organitzaràs al País Basc. Ja ho farem en el seu moment, però si vols ho avancem. Has aconseguit fer una jornada per parlar de sake.
Bueno, farem, si no passa res, que encara queda, però sí. Al setembre, a Barcelona, el primer Saló de Sake de Barcelona, de Catalunya, i tindrà una segona edició, o l'edició de Bilbao.
També. Ah, vale. Pensava que la primera era la de Bilbao. O sigui, primer el fas a Barcelona i després cap a Bilbao, eh? Sí.
Sí. Primer serà Barcelona i després Bilbao, sí.
Bueno, il·lusionat, suposo, eh?
Home, pensa que això... Quants anys fa que tu vaig dir que això m'agradaria...
Sí,
per
ho
la
sé.
Lleida, te'n recordes?
No, per això ho deia.
Dos anys... Abans de la pandèmia, tranquil·lament, segur, dos anys, fa 4-5 anys d'això. Al final, doncs, bueno,
sé que et feia especial il·lusió, ho vas intentar moure a veure Lleida i tal, al final també les situacions personals i de la vida doncs et van dur fora de Lleida. Però bueno, l'important també és començar, eh? On sigui.
Bueno, a partir d'aquí, que era l'important, que era començar i fer algo que encara no s'havia fet, que encara no s'ha fet, pues ja lo tenim data, tenim fecha i en principi, pues bueno, si no passa res, ja anirem anunciant més coses perquè de moment no podem fer més spoilers, com ara està de moda aquesta paraula,
sí.
Però ja està tot en marxa, sí senyor.
Bueno, escolta, tu tens molts amics, eh?
Bueno, ara avui coneixerem a l'Abraham, que tenim una amistat també, evidentment, és sommelier, i ens explicarà el seu projecte, que jo crec que jo ja l'he tastat, per sort, vale? Està espectacular. I ara ve una temporada que és perfecta per això que ha creat ell.
Abraham Vázquez, què tal? Buenos días.
Hola, bon dia, Ricard.
Felip ya nos ha avanzado que esto va de un producto, y de un producto que se asocia con el buen tiempo, de cara al verano, ¿verdad?
Sí. Estamos ahora en auge. Es el mayor consumo durante el año hasta más o menos finales de septiembre. Que está cambiando esto de la época. Yo creo que llegará hasta finales de octubre si sigue haciendo esta calor.
Sí, tienes toda la razón. Parlem de sangría, va, parlem de sangría. Y la verdad es que, Abraham, claro, el problema de la sangría es que, como todo, hay sangrías buenas y sangrías no tan buenas, si quieres. No, no vamos a decir malas, pero no tan buenas. Hay de todo en el mercado, ¿no? Entonces, parece que todo está inventado ya, pero no, siempre se le puede dar una vuelta más, ¿no?, al concepto.
Bueno, sí, en eso estamos. Hemos creado que había un nicho de mercado muy importante en el mundo de la sangría, porque realmente piensa que es una bebida, es la catalogada la 11 conocida y consumida y más apreciada a nivel mundial. Y entonces hay muy poquitas marcas a nivel nacional que hagan sangría y vi que había pues una posibilidad de negocio bastante importante y además de crear sangrías del mundo, ¿no? Porque realmente es el extranjero, ¿no?, el que más aprecia esta bebida. Y aunque a nivel nacional la tomemos, seguramente empiezas a preguntar y hay un porcentaje importante de consumo nacional, pero ese consumo nacional eso es muy puntual, o sea, hay una media de que se consume a nivel nacional cinco sangrías al año por persona. Ah. O sea, no es demasiado, simplemente que el extranjero que nos viene a visitar, pues más o menos si está aquí una semana, toma 14 sangrías, sí, eso sí, está claro.
Sí, tienes toda la razón.
y luego también a nivel de propio sur de su país, ellos allí no la realizan, con lo cual tiene que ser un producto ya hecho, buscan un producto de calidad, y para el tema de exportación es un producto súper interesante como claro. Negocio, ¿no? También hay claro. Que buscar un producto de calidad para poder ofrecer en el mercado internacional.
Uh-huh. Tú montaste ya tu propia marca de sangría, els trobeu a internet, es diuen sangarí.es, mira, san és de sol, sun, garé, acabat amb dos es, punt es, val? Sangarí.es, allí trobem la plana web. Oye, ¿cuándo empezaste? ¿Cuándo empezó toda esta aventura?
Bueno, yo empecé, a ver, sin saber el concepto de que un día podía hacer alguna sangría, crear una empresa para dedicarme a ello. Desde muy pequeño empecé a combinar destilados, pero con una meta, ¿no? Porque mi abuela le gustaba echarse la leche por la noche un poquito de licor, y yo quería fastidiarla y hacer un licor nuevo para que al final ella no se diera cuenta de que aquello no le gustaría, pero qué va, le gustó siempre. Esa fue mi primera aceptación en combinar, ¿no? Y la segunda, ya un poquito más de unos 14, 15 años, me aficioné mucho a hacer sangría de cava. ¿Por qué? Porque dulce, combinado con alcohol, para las fiestas era ideal. Entonces la hice en gran formato siempre, porque éramos muchos amigos que nos conectábamos, y de ahí viene mi fama, ¿no? Entonces hace unos 4 o 5 años aproximadamente empecé a estudiar enología, sumillería, y bueno, y era un campo que siempre me había gustado, porque mi profesión siempre ha sido, soy la segunda generación de joyeros. Y bueno, vi una posibilidad a crear algún producto personal y diferenciador con el resto, y empecé a innovar, ¿no? Y bueno, aquí estamos con Sungari.
Ajá. Abraham, oye, ¿dónde te estamos llamando? ¿Dónde estáis?
Bueno, yo estoy en el momento en Vegas, en Barcelona.
Ajá. Pero el proyecto está en Barcelona, ¿eh?
Sí, somos de Barcelona, sí.
Claro, vosotros comercializáis la sangría, entiendo que evidentemente participáis en la elaboración, pero de momento no tenéis la materia prima vuestra, ¿no? La tenéis que buscar y adquirir.
Sí, nosotros hacemos un copatch, compramos la materia prima, todo PND, todo ecológico, y hacemos un copat entre Garnacha, Tempranillo y Sirac. Entonces, este es una parte, ¿no? Y luego el destilado lo hacemos a nivel de alcohol vínico. Cogemos el alcohol vínico, le añadimos todos los extractos naturales que pueda llevar, pues, desde la naranja, desde la madera, todos los extractos naturales para poder maderar este alcohol vínico y luego lo añadimos a la mezcla. Lo tenemos unos 30 días aproximadamente y a partir de ahí embotellamos y como final le añadimos el carbónico, que le da un punto refrescante, ¿no? Entonces lo hace un poco, particularmente lo hace diferente también.
Oye, ¿cuántos tipos de sangría estáis produciendo en Sangarí?
En Sangarí en este momento estamos produciendo esta, la primera, que es la roja, y estamos en marcha de hacer la sangría de cava y una sangría japonesa, que creo que será la primera en realizarse, en principio, como profesional en cuanto a hacérselo como particular, pues seguramente se habrán hecho de cientos, ¿no? Porque cada una tiene la suya y yo pienso que el sake es una de las bebidas que tiene una fácil combinación y creo que va a ser un éxito tremendo, ¿no?
En esta
es, pero está no, que ya sé que ha dit la paraula sake, Felip, i surts directe, ¿eh?
Sí.
digues.
No, que con esto ya, él creo que hace ya un tiempo que me lo comentó, Abraham, me dijo, bueno, ya te avisaré cuando quiera elaborar la de sake. Claro, tú ya sabes que has sigut, sentí sake y dic, ya estoy aquí.
Per això deia. Abraham, al final, el ingrediente principal de una sangría, ¿cuál es?
Es el vino. Siempre ha sido vino. Y de hace muchísimos años, ¿no? Piensa que antes, o sea, el inicio de la sangría era para temas campesinos que iban a trabajar a labor durante todo el día, a refrescarse en la jornada. Y lo que tenían para refrescar era fruta, o sea, que añadían melocotón, naranja, limón, todo lo que tuvieran de fruta para añadirla al vino y conformar un poco una bebida refrescante, ¿no? En el campo durante la jornada. Y a partir de ahí fue creciendo la sangría y se fue haciendo popular, ¿no? Se recogen datos desde el Diccionario Real de la Academia Española, RAE. En 1803 definen como la bebida que compone agua con limón y vino tinto. Y a partir de ahí hay varias consideraciones a nivel mundial sobre la sangría. La última fue a través de hace del 2014. La Unión Europea aprobó con 600 votos a favor, 72 en contra y 4 abstenciones a proteger la denominación sangría y hacerla exclusiva para exportaciones de España y Portugal. O sea, solamente se puede fabricar sangría en España y Portugal a nivel mundial. Por eso es un dato bastante importante, porque le da una denominación de origen muy, muy ibérica y que no se puede hacer. Todo lo que se haga en el resto del mundo, esto es un cóctel, ya no es sangría. Es como pues el cava es a nivel nacional, el champán es la champaña francesa, o el Rioja es de la denominación de origen de Rioja, ¿no? Pero que se componen que solamente se puede fabricar en España y Portugal lo que es sangría.
Ajá. Nos hablabas antes, Abraham, de la oportunidad de exportación de la sangría. Vosotros ahora mismo, ¿vuestro grueso de la producción se queda a nivel nacional o se exporta?
Bueno, llevamos muy poquito tiempo. Piensa que nuestra primera producción empezamos en febrero a realizarla, porque una sangría normal, o sea, realmente que la haces manual, o sea, que la haces tú mismo, esto está hecho. Le das el toque y está preparada y está lista para tomar. Le das el punto y ya está. Y, oye, fantástica, espectacular. Vale, esto hay que embotellarlo, claro. Esto es más complicado, porque una vez que lo haces y haces la composición, lo tienes que meter en una botella, tienes que cerrarlo, tienes que esperar 30 días al sol, a la sombra, congelar el frigorífico, volver a probar y seguramente, que lo que no ha pasado a nosotros, se nos ha subido un poco el tema de la canela, un poquito tal, hay que retocarla, volver a esperar otros 30 días. Con lo cual, al final, se nos atrasó hasta el 21 de octubre del año pasado que pudimos ya hacer la primera producción, ¿no? Entonces, ahora hemos estado presentando, la primera fue en Verema, Barcelona, aquí en la Plaza Universidad, en la universidad, y fue un éxito, o sea, empezamos a tener distribuidores, uno francés, y a partir de ahí, pues hemos ido, pues tanto hemos desfilado también en Momat, con la sangría, hemos ido a varios Veremas, como puede ser Valencia, últimamente en Málaga, ahora vamos a Madrid la semana que viene, el 20 de mayo. Y lo que buscamos son distribuidores. Tenemos un distribuidor todo lo que es Barcelona en este momento. Y para importaciones es un poco lento. Es un poco lento porque haces el contacto. Ahora hemos hecho un contacto en Málaga tanto para Holanda como para Suecia. Y estamos negociando. Y luego tenemos uno para Filipinas, para Cuba.
Vaya.
Y bueno, es trabajar. Es un proceso lento de distribución. Sí que queremos ir a una feria internacional, que eso nos puede inyectar el cliente final de una forma más espectacular. pero también, también estamos, somos un bebé en este momento, entonces la gente... O sea, lo que quieren es un poco ir conociendo, ver un poco nuestra trayectoria. Ven que la sangría no está, es muy buena de calidad. El que la ha probado nota que es algo diferente totalmente. Y estamos muy contentos los pasos que estamos dando hasta ahora.
Uh-huh. Oye, Abraham, como experto, porque al final ya veo que entiendes. ¿Cómo se debe servir la sangría y cómo se debe consumir?
Bueno, toda la forma de consumir la sangría es como a ti te guste, eso me he dado cuenta, ¿no? Probablemente yo cuando diseñé Sungari, la sangría, pensaba primeramente en añadirle carbónico, eso era la principal diferenciación que le encontré al final, porque en principio la sangría siempre había sido sin carbónico, aunque normalmente también se echaba gaseosa, tanto de limón como normal en una época y bueno, es una de las variantes. En principio, piensa que la primera botella que diseñamos se llamaba Sang y era en botella de vino, así de diseño también, y no llevaba carbónico. Pero luego vi que añadiéndole carbónico también marcamos una diferenciación, porque es el mito este de yo me la hago, ya no se la puedo hacer, con lo cual ya es y eso no da diferenciación. Entonces pensamos, bueno, pues entonces si la botella tiene que ser su atractivo, tiene que estar en la mesa, tiene que estar con una cubitera y tiene que ser un comportamiento como si fuera un vino blanco, como un cava. Entonces si viremos en una copa con hielo y le añadiremos pues lo que queramos añadir. Naranja le va estupendo porque potencia el sabor y si queremos hacer el contraste pues le ponemos lima. Esta es la forma espectacular que se toma Sungari, ¿no? Entonces, ¿qué problema hay? Pues que hay algunos clientes que la quieren tomar pues en una jarra con hielo y fruta, pues ningún problema. Pues se le añade allí, se le coloca la jarra, porque al final es el cliente como lo desee tomar.
Sí, no, claro.
Es una experiencia que quiere tener, que ya la lleva teniendo anteriormente, y entonces pues esa experiencia es que se le puede decir que se puede tomar de otra manera, sí. Pero en principio el público más receptivo a ese cambio es la gente joven. La gente joven la está tomando pues de eso, desde la cubitera y tomando como una copa y disfrutándola, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, también es la opción de ponerla en jarra. Si ya pierde la identidad de marca, que es lo que yo digo, que siempre da menos dejar la botella allí sabiendo que las... Claro. Puesto en la cara, pero dejando la botella para que sepan que es una marca y que es una forma de crear, ¿no? Es diferencia con el resto.
Els trobeu a sungari.es, sungare.es, allà els teniu. Com bé ens deia l'Abraham, la més coneguda és la de vino tinto, pero como bien nos has explicado y veo en la página web estáis preparando, entre otras, la de cava blanco. A mí esta creo que me gustará, ¿eh?
Hombre, yo soy un experto, más que en todas, la que he hecho siempre toda mi vida, y ha sido una situación la sangría de cava. Uh-huh. Yo creo que también te digo una cosa. Siempre ha gustado, es un producto que a nivel internacional se tendrá que trabajar muchísimo más. Piensa que la más consumida en España, pero con un 90%, y a nivel internacional es la roja.
Sí, claro.
La de cava se consume en Cataluña, Baleares y todo el tema de Alicante, Valencia, Comunidad Valenciana. Es la zona donde más o menos tiene referencia la sangría de cava. Y el resto de España es totalmente desconocida. Piensa que en el resto de España el cava lo suelen tomar para una celebración.
Sí, sí, sí.
Incluso ni le gusta. Brindan con él, lo prueban y ya está. Entonces, claro, a decirle que vas a hacer una sangría de cava, conforme que están luchando contra que tienen que celebrar algo, aunque le digas que es diferente y tal, pero bueno, es difícil. En cambio, la sangría de que Felipe la probará el primero, la de sake sí que tiene un mercado más internacional, porque Japón tiene un puñado de cultura gastronómica muy importante, y esta puede introducirse muy bien en este mercado. Y bueno, el sake no es vino, está hecho de arroz, no de uvas. Y a partir de sus similitudes, yo la primera vez que probé sake así de calidad fue con Felipe, porque siempre había tomado sake cuando iba a un restaurante japonés y te ponen el final de forma gratuita, te ponen la cerámica con el sake. A veces me lo tomaba, a veces no. Seguramente sería por la calidad. Nunca entiendo por qué siempre te van a regalar algo, no ponen algo realmente que ellos creen que esté en condiciones o espectacular, ¿no? Para que al final tengas una buena salida del local. Pero bueno, nunca me había hecho la bebida así como referencia de gustarme, ¿no? En cambio, pues tuvimos una muestra con él, una cata de vinos, y él añadió, la primera que me sorprendió mucho fue una cata de sake, así en blanco, de Akashi Tai, ¿eh? Y bueno, a mí me sorprendió mucho porque la primera copa dije, ¿dónde estaba esto? ¿Qué me estaba perdiendo, no? Y fue un gran descubrimiento para mí, de eso hace pues unos 2 años y medio aproximadamente, del sake, ¿no? Entonces me convirtió un poco en buscar esta bebida que quiero hacer y que creo que va a ser un éxito. Y bueno, es el combinar un poco el sake con un vino nuestro, que quiero hacer dos variedades, Sauvignon Blanc y Chardonnay, y yo creo que va a salir una sangría espectacular, con un extracto amargo de yuzu, que es una fruta oriental parecida un poquito a lo que es una mandarina, con un componente así un poco afrutado, un poco amargo, y yo creo que va a ser...
Mare de Déu.
Que va a ser fantástico.
Hòstia, Felip, suposo que ho tens marcat al calendari, eh?
Home, jo des que m'ho va dir, imagina't, eh? Imagina't.
Té bona pinta.
Al final, però jo sempre he dit que el sake enamora. Lo que passa que en aquest país, en este país, lo que nos daban a beber, creo que la cosa está cambiando, pero lo que nos daban a beber ni era sake, ni estaba bueno, ni era lo que realmente ellos seguramente les gustaría en su país que la gente demostrara. Entonces, claro, poco a poco creo que estamos intentando que esto sea mejor. Y esta sangría que dice Abraham, creo que va a ser, no, segurísimo, será un éxito absoluto.
Bé, doncs, hem conegut a l'Abraham Vázquez, és el CEO de Sangarí, és sommelier, és creador també d'aquest concepte, d'aquest producte, d'aquesta sangria, però ara ja amb ampolla directament, amb una marca, amb tota aquesta experiència al darrere. Tenen ja disponible la de vino tinto, Abraham, como nos decías, pero en los laboratorios ya experimentando y trabajando en la de cava y en la de sake, ¿eh? Per tant, no us perdeu les properes novetats de Sangarí a internet, sangarí.es o a les xarxes socials. Y la verdad es que ahora que empieza el buen tiempo, es verdad que es una de estas bebidas que cuando sales a un bar, a un restaurante, oye, una sangría para beber, ¿no? Después nos la ponen de mejor o peor calidad, pero bueno, la sangría como concepto es lo que se pide. Abraham Vázquez, oye, que ha sido un placer conocerte, enhorabuena, que vaya muy bien.
Un placer haber estado con vosotros y, bueno, adelante con este proyecto, y me ha encantado estar con vosotros y colaborar esta mañana con vosotros.
Muy bien. Gràcies, Abraham. Hòstia, Felipe, és que l'Abraham ho ha explicat perfecte, eh? És que a més, aquesta volta més que li volen donar, jo crec que és bàsica. Quan tinguem aquests productes seran boníssims.
Clar, al final, la sangria, que és un producte molt, molt d'aquí, de sempre, la de cava també, evidentment, però si li donem aquesta volta de rosca amb el sake, crec que serà un èxit segur.
Clar que sí, clar que sí. Felip, cuida't.
Igualment.
Cuida't força, vinga.
Merci.
Adéu, adéu.
Vinga, que comencem la tertúlia dels polítics. Us dono 30 segons.
Vuelve la semana de internet en El Corte Inglés.
Hasta un 30% en moda, accesorios, zapatería, deportes, belleza y mucho más en nuestra web y app.
Y hasta un 30% en electrónica, electrodomésticos y hogar, también en nuestras tiendas.
Solo hasta el 17 de mayo. Semana de internet en El Corte Inglés con hasta un 30% de descuento.
Lo que estabas esperando en tienda, web y app del Corte Inglés.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Cope Lleida. Doncs apa, passejant-nos entre els 19 i els 20 graus, avui amb un dia nuvolat, ha plogut al matí, poca quantitat a Lleida, estem parlant de poc més d'un litre per metre quadrat, acompanyat de vent i molt núvol, i saps que la resta de la setmana seguirà molt inestable. Molt inestable, sobretot amb nuvolositat avui i demà dijous, a una mica de ruixats que poden ser intensos a segons quins llocs, però ja ens ha dit l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg, que és difícil de preveure el lloc i l'hora, que és el que volem ja amb el temps. Ja volem saber quan plourà, a on plourà i quina quantitat. Volem filar molt prim i això no, a vegades no és del tot possible. Però vaja, que de fred no en farà. Sí que no farà tanta calor, si vols, però de fred no en farà. Anem directes cap a les 2 de la tarda des de la nostra tertúlia dels polítics, que després d'acabar la campanya electoral i d'haver les eleccions aquest passat diumenge, retorna a l'antena. Anava a dir, en retornen amb energia, alguns més que d'altres, que d'altres han estat currant molt a la campanya electoral. Carlos Enjuanes, del PSC, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Anna Florista, Partit Popular, bon dia.
Bon dia.
Xavier Estrada, Esquerra, bon dia.
Hola, bon dia.
Rosa Jové, de Junts, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Glòria Rico, de Vox, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I Laura Vergés, del Comú de Lleida, bon dia.
Hola, bon dia.
Estava mirant a la Rosa quan deia... quan deia... Bueno, alguns més frescos que d'altres. Clar, tu, Rosa, t'has fet tota la campanya electoral,
Tota, però... és la primera vegada que faig una campanya electoral pel Parlament i
com a experiència bé.
Com a experiència molt bona. Ara he acabat esgotada. Això és això que ho deien, jo no m'ho creia, jo me n'enreia quan ve els polítics aquí per allà, que tal, doncs sí, és esgotadora. Oh, jo clar. Quasi bé ho titllo de maltracte a la tercera edat. Ja, i ja està.
Bueno, com a experiència el veig de provar una vegada,
sí,
no?
Sí,
després,
sí, no, una experiència enriquidora. Sí.
Ara, a veure si s'arriba a un acord i no s'ha de repetir.
Espero.
Bueno, les xifres ja sabeu com han quedat, ja n'hem parlat, s'han fet 40.000 anàlisis, que serveixen pel que serveixen, per entretenir-nos, si vols, perquè al final només ho saben, jo crec, que 3-4 persones que són les que han d'acabar decidint si sí, si no, si d'una manera o d'una altra. Suposo que ja internament ja ho heu fet o ho fareu en els propers dies, però si voleu fem una ronda ràpida d'una valoració de com han anat els resultats. A la demarcació de Lleida, Junts s'ha acabat imposant, al final amb 5 diputades i diputats, igualant el resultat de les eleccions anteriors pel que fa a diputats, pel que fa a nombre de vots, doncs teniu un bon augment, Rosa?
Sí, 10.000 més, me sembla que eren. Tenim la majoria de comarques, menys dues, i de municipis de 231 estem a 201, que hem guanyat d'aquí de Lleida, parlo jo, sí.
La valoració és...
És molt positiva. És molt positiva. És molt positiva.
Carlos Enjuanes, el PSC ha tret 4 diputades i diputats, millora els resultats anteriors i se suma doncs, al global de Catalunya on el PSC ha estat la força més votada i la guanyadora.
Sí, també satisfacció en general a nivell de Catalunya per l'increment i per la, diria, victòria històrica en el sentit de que eren vots i diputats i diputades, i a nivell de Lleida, que és el que jo més conec, també molta satisfacció. S'ha guanyat a 60% dels barris i a més crec que amb uns bons resultats. Si és veritat que veníem, no, ja sé que no ho hem d'analitzar a nivell municipal, però veníem també d'un bon resultat a nivell municipal i en aquest sentit satisfacció per les dues bandes. Sí.
Xavi Estrada, Esquerra, és la força que ha baixat més, o dels que ha baixat més. A Lleida concretament heu perdut dues...
De 5 a 3.
Sí, dues correcte. Representacions i la davallada sobretot amb el nombre de vots.
També, exactament, de 10.000 escaig a 6.000, penso que és... I és el reflex una mica també a nivell nacional, no? Que es passa d'aquests 33 diputats i diputades a 20, amb la qual cosa doncs, cal acceptar en primer lloc la realitat, perquè és la millor manera doncs, d'afrontar els nous reptes, també de reflexionar, i ahir sentíem i escoltàvem doncs, el pas al costat del president, del Pere Aragonès, no? Doncs fent aquest, com deia, no? Aquest pas, perquè vinguin doncs, nous lideratges, cal probablement una reestructuració en el sentit de pensar en futur i que, evidentment, això permeti que davant de les adversitats, perquè al final doncs, les circumstàncies són les que són, doncs, treure-hi oportunitats, no? Veient com podem sumar.
Ana Florista, el Partit Popular, igual al diputat que ja teníeu, però amb una pujada... No, perdó, recupereu el que havíeu perdut a les darreres.
Sí, perquè feia 9 anys que no teníem representació parlamentària.
I pujada espectacular
a nivell de Catalunya, perquè ha multiplicat per 5 la representació al Parlament, el qual vol dir que estem molt contents i que ens donem moltes esperances de cara a les pròximes, que seran les europees, i que veiem molt reforçada la nostra posició, però també ho fem amb una visió també molt municipalista, volguem dir, la gent creu en el projecte que tenim en marxa, que és el de Lleida Implicada, i al capdavant el Xavi Palau, i això és el que fa que hi hagi aquest augment de vot, així ho veiem nosaltres, i sobretot pel nostre programa. Jo també volia afegir a lo dit per la Rosa, que aquestes eleccions, i aquí els companys me direu que suposo que direu que sí, han sigut molt dures per a tots, han treballat molt tots, jo us puc dir que inclús més que les municipals, però també jo vull agrair a totes aquelles persones, ja siguin afiliats o simpatitzants, que ens han ajudat ja a les carpes, als actes, perquè verdaderament sense ells no hi podíem arribar, i que he pogut arribar a la conclusió que quan estàs en campanya el dia no té 24 hores sinó que en té 36, i que després d'un dia un altre en ve, però ha sigut també, ho he de dir, una experiència molt gratificant, i que has après és que cada dia i en cada moment aprens coses bones, i això enforteix a la persona i anima.
Glòria Rico, Vox sí que repeteix el diputat de les darreres eleccions, i repeteix també el resultat global a Catalunya.
Bueno, no, incrementem
a nivell
el vot.
A nivell de representativitat.
Sí, a nivell de representativitat són 11, igual que teníem en les passades eleccions. El que sí que hem guanyat en vots, 30.000 vots més, el que consolida una mica el nostre vot i incrementa pues, l'acceptació del partit a dins del Parlament i de les institucions. Nosaltres també ho veiem una mica també en clau municipalista, perquè jo soc regidora, evidentment no em puc veure també 911 vots, quasi 1.000 vots a Lleida, hem guanyat Lleida Capital. Això ens engresca continuar treballant i a fer-ho molt bé, perquè quan vinguin d'altres pues, podem consolidar la nostra participació dins de les institucions, tant aquesta com tant la Paeria com Parlament o com el Congrés dels Diputats. Vull dir que a continuar treballant i no ho hem fet malament, perquè de fet repetim el mateix número.
I la darrera plaça de Lleida se l'ha quedat Aliança Catalana, que en trau dos a tot Catalunya, una d'elles a Lleida, l'altra a Girona. No sé si Laura Vergés, en detriment de la vostra, clar, és difícil saber on se n'han anat els votants. Moltes vegades ens atrevim a dir, mira, com que aquest ha sumat, aquest ha baixat, d'aquí se n'han anat allà. És complicat, dubto que sigui així tan matemàtic.
No,
en el cas del Comú, que hagin anat a Aliança Catalana, no. Diu, és que jo què sé, el nostre votant se n'ha anat al PSC, per exemple. No sé si és tan fàcil de veure-ho així o no. El que sí que és cert és que els comuns, també el total de Catalunya, n'heu perdut dos, us quedeu amb sis ara.
Sí, a Lleida repetim resultat, diguem, en el sentit de que no teníem representació i no l'hem aconseguit tampoc aquesta vegada. En conjunt, per tant, els resultats no, per nosaltres no han estat bons. I cap on se'n va el nostre vot, doncs jo crec que una part a l'abstenció, una part segurament també al PSC. Sempre fa difícil de dir Aliança Catalana.
No.
Jo crec que aquestes eleccions també al final han estat molt allò, Illa Puigdemont, acabem amb el procés, el continuem, hi ha hagut un vot útil que a nosaltres sempre ens perjudica, però com sempre tendeix a concentrar vot als partits més grans, i en tot cas doncs una mica també ens toca valorar, reflexionar sobre els resultats i veure com millorar, també preocupades per tant per l'elevada abstenció, no? Gairebé la meitat de la població amb dret a vot no ha anat a votar, i per l'increment de, del vot més d'extrema dreta, no?
Molt bé, doncs, fet aquesta valoració, que ja sé que l'havíeu fet i l'heu escoltat i llegit a tot arreu, però ja que us tinc avui aquí asseguts, volia escoltar-ho, doncs, de el que volguéssiu dir. Anem directes cap a les dues de la tarda, tornant cap a Lleida. S'ha tancat ja el primer mes de portes obertes del Museu Morera, amb més de 13.500 visites. Aquest dissabte vinent, per cert, és la nit dels museus. És una altra bona oportunitat per visitar no només el Museu Morera, sinó d'altres equipaments museístics de la ciutat, amb horari que no és habitual. Jo ho sento, és una jornada que m'encanta, la nit dels museus. Sí, és una jornada que la trobo molt entranyable, m'agrada moltíssim. A més, hi ha moltes activitats que es desenvolupen. També ha començat, almenys han posat el cartell, però comencen ja les obres de la futura estació d'autobusos a Lleida, al costat de l'estació de trens, i... clar, en campanya electoral va quedar una notícia de la ciutat de Lleida aquí al mig, que vam dir, bueno, ja en parlarem en el seu moment, i és que Laura Vergés, des del Comú de Lleida, vosaltres heu aconseguit que s'aturi la supressió del porta a porta als barris de Balàfia i Pardinyes. Què suposarà això? Bueno, què suposarà i per què?
Bé, nosaltres el que vam fer és presentar un recurs de reposició a l'Ajuntament perquè consideràvem que la decisió s'havia fet contravenint tant la llei de gestió de residus i canvi climàtic com també la pròpia llei de contractació pública. Quan se modifica un contracte públic s'ha de justificar l'interès general, i aquí enteníem que no hi havia una justificació de l'interès general. Les dades que s'aportaven a l'expedient indicaven clarament com el porta a porta, a comparació amb el sistema de contenidors, el porta a porta ens permet complir la llei de residus, els percentatges que es fixen de recollida selectiva, i també ens permet reduir la producció de residus, la generació de residus. Tenim a Pardinyes i Balàfia un percentatge de recollida selectiva al voltant del 66, en algun moment havia superat el 70%, a la resta de la ciutat està per sota del 30%, per tant, dintre del marc del canvi climàtic, de les obligacions de reducció de brossa, de millora de la recollida selectiva, entenem que l'interès general estava no en retirar el sistema, sinó en millorar-lo, i també veiem algunes deficiències amb la justificació econòmica, que no es tenia en compte l'impacte que té això sobre els costos, per exemple, que tindrem el sobrecost en l'abocador, perquè si reciclem menys vol dir que aboquem més a Montoliu, això té un cost elevat, i per tant demanàvem que es revisés l'expedient. Entenem que la decisió del govern de paralitzar la retirada del porta a porta és perquè no han pogut desestimar el recurs, perquè si no la potestat de desestimar-lo la té l'Ajuntament, i per tant si han anat a consultes al Tribunal de Contractació Pública és perquè alguna cosa devíem tindre raó. En la resposta del govern també...
O sigui que no es quadraven les dades a vosaltres, per entendre'ns.
No ens quadraven ni dades econòmiques ni sobretot la justificació de l'interès general, no? Fa poc va haver una sentència del Tribunal d'Estrasburg que condenava l'estat suís per inacció amb la lluita, amb l'acció climàtica, per no fer suficient acció climàtica, i entenem que també aquest tipus de mesures de renunciar als sistemes que ens permeten la millor gestió de residus, insisteixo, que la llei ens obliga a reduir residus, i a Lleida els estem incrementant, i ens obliga, hauríem d'estar amb un 50% de recollida selectiva, estem al 37% al conjunt de la ciutat, menys del 30% on se fa amb contenidors, i al voltant entre el 60% 70% on se fan porta a porta. Sí que nosaltres entenem que cal millorar el porta a porta per Dinyes i Balàfia, i en aquest sentit el propi govern... El propi govern, quan diu que no funcionava perquè nosaltres ho havíem fet malament, doncs ara tenen l'oportunitat de fer-ho bé. Si ells treuen pit de que ho van saber fer bé a Ciutat Jardí, doncs els emplacem a que ho facin bé també a Pardinyes i Balàfia, que nosaltres també hem set crítics amb un cert abandonament que hi va haver del sistema.
Carlos San Juan, és per al·lusions, i després ja demaneu la paraula.
Sí, bàsicament, primer prudència, perquè evidentment és un recurs, hi ha una qüestió, uns elements jurídics sobre el contingut, el que s'hi fa les valoracions del fet i de l'enfocament. A vegades depèn de com es diuen les coses, sempre que no es vulgui reciclar, no és això. Vull dir, es vol buscar un sistema que sigui acordat, òptim i eficaç. Per tant, a vegades no es diuen exactament les paraules, vull dir, no és que no es vulgui reciclar, ja s'entén que hi ha uns requeriments de la Unió Europea, unes quotes que s'han de complir. El que sí s'ha de dir és que la implantació, primer, que el treure el porta a porta es va passar per ple, es va aprovar una majoria.
Exacte.
Segona qüestió, que la implementació del porta a porta, a diferència del Ciutat Jardí, no estava del tot quadrat ni acordat. Hi va haver abandonament i, evidentment, sí que hi ha unes xifres que és de la reducció d'aquesta eficiència del porta a porta. Però en cap cas no vol dir que es vulgui aplicar un sistema que no generi reciclatge, ni molt menys. Evidentment, el que s'ha de complir per la Unió Europea és el que s'ha de complir. Llavors també hem de mirar com es trasllada aquesta informació. Evidentment, dintre d'aquí hi ha un recurs, el que, no sé, jo no m'avanço a dir qui tenia raó, perquè és una qüestió, com dic, jurídica, i evidentment s'ha de veure el resultat d'això. El que passa és que la comunicació és, primer, aquesta treure el porta a porta va passar per ple, i la implementació, hi havia mancances sí, clares.
Carlos, no sé si...
Les van denunciar i van demanar millores.
Reduir, i per tant, estem buscant un sistema que sigui eficient i sostenible, sostingut.
Carlos, no sé si podem parlar de temps, és a dir, això o no? No,
podem parlar, però jo no.
No, de temps, vull dir, sí. Si això realment s'ha de resoldre dins d'una temporalitat concreta, ja. Si són 3 mesos, 6 mesos, un any, o això es pot dilatar en el temps?
No, ho desconec. Vull dir, desconec, o sigui, els períodes. El que passa és que tu comentaves aturar en català té dues accepcions. Aturar es pot entendre com una aturada definitiva o un frenar. Jo vull entendre que és algo que s'ha de resoldre i hem de mirar la resolució.
Sí, això està clar, però vull dir, prudència. Porta a porta a Balàfia i Pardines seguirà de moment.
Evidentment, mentre
se seguirà fent,
doncs entenc que sí. Val.
Xavi Estrada, que m'havia donat la paraula.
No, bàsicament...
Ah, i Rosa. Rosa, i girem cap a la vostra dreta.
Jo sempre als plens, i ja ho saben, em queixo del porta a porta, però no perquè estigui en contra. Jo sempre dic allò de porta a porta sí, però no així. Per què? Perquè no se fa bé. Bueno, l'última, ja n'he dit 10.001 als plens i tot això, és que s'està bonificant a la gent que genera més residus, no la que en genera menys. És a dir, amb l'orgànic te mideixen el número de vegades que traus orgànic. Ah, què passa? Que al meu barri hi ha molta gent que fa compostatge. Bueno, doncs aquesta gent l'estan penalitzant. Tota la gent que fa compostatge o que genera menys la penalitzen, perquè el que estan beneficiant és que com més orgànic treguis, allò, o sigui, és que està fent malament de dalt fins a baix. No? Ja està.
Xavi.
Bueno, afegir una miqueta en la direcció que esmentava la Rosa, jo crec que estem tots d'acord, que ho hem parlat moltes vegades amb aquesta tertúlia, amb tots els sistemes doncs, sostenibles de la ciutat, i que més aviat han d'anar més aviat cap a un porta a porta que cap a altres recursos, no? Però sí que és cert que en el seu dia a la comissió que es va tractar el porta a porta s'esmentava també el fet de tenir un informe tècnic, no? És a dir, el per què el Ciutat Jardí doncs podia funcionar tan bé i hi havia un percentatge d'ús bastant elevat, i en canvi en altres barris de la ciutat, en aquest cas Balefe Pardinyers, no era així, no? Això és el que se'ns va comentar, Laura. Jo t'ho dic perquè també érem dels primers que deia, ostres, necessitem uns indicadors, uns avaluadors, no? Que ens permetin de dir, ostres, això té algun fonament. Bueno, no existia, semblava més que era una opinió, no? En aquest cas de govern, el fet de treure'l, que es pogués sostenir d'alguna manera amb informació una mica més estadística i més real. A partir d'aquí, clar, treure una cosa per d'aquí uns anys, probablement tornar-la a implementar, home, si ho volem d'implementar de manera eficient, doncs benvingut sigui aquesta implementació.
Treure una cosa per implementar l'altra no crec que sigui així. O sigui, no ha funcionat a Balàfia i Pardines, com tots havíem acordat que no ha funcionat, llavors se tenia que treure sí o sí, i a mi el que em sap greu és que, bueno, pues que en via judicial entrin coses que democràticament els representants dels ciutadans hem triat, que era el treure'l, però bueno, és un greu que hem debatit tots i ja està. Sí, és veritat que si en un lloc funciona o funciona bastant bé i l'altre no, és que hi ha una mancança, passa algo, no s'ha incrementat de la manera d'això. I inclús el que funciona també té mancances, com ha dit la Rosa Jové. Mirem-ho tot. I quan se torni, si s'hagués aturat, pues quan se torni a implementar, si arribem a aquest punt, pues totes aquestes deficiències que tenia el sistema s'arreglen. No és tornar a implementar el mateix, sinó algo ben diferent. Mm-hmm.
Bueno, és que hem de partir de la base que també era un pla pilot i com a tot està supeditat a com se desenvolupa, i també hem de partir de la base que ha sigut bo que l'Ajuntament escoltés a la veu dels residents, que estaven totalment descontents. Evidentment el que comporta és un problema d'insalubritat total. No és el mateix comparar les edificacions unifamiliars de Ciutat Jardí a les de Pardinyes, que són plurifamiliars. Jo crec que tot s'ha d'acomodar les necessitats dels residents, i evidentment el porta a porta Pardinyes ha demostrat que no ha funcionat a la pràctica. I com també se demostra, pues, en el turisme que diem d'escombreries, que els deixaven per els contenidors de la resta de la ciutat. Con lo qual jo crec que rectificar és de savis, però també respectem, perquè tot la postura del comú és legítim, però considerem que és això, un pla pilot que demanaven si mateix una rectificació que per part del ple de l'Ajuntament i per majoria se va rectificar, però no per retirar d'una manera definitiva el porta a porta, sinó per poder acomodar les necessitats del barri.
Em dóna la sensació, Laura, que quan la resta de partits polítics diuen és que això no ha funcionat, és perquè es basen en unes dades que es van demanar per poder-ho quantificar, però que el Comú de Lleida no ho veieu així. Vosaltres creieu que sí que ha funcionat.
A veure, era... Quan se diu que no funciona, el...
Altra cosa és la felicitat de la gent, vull dir, si la gent estan contents o no.
Sí, a veure, depèn, hi ha molts elements a valorar quan un diu si una cosa funciona o no funciona. Llavors, nosaltres el que diem, i el propi informe que va presentar l'Ajuntament també ho diu, és que sí que ha funcionat en termes de reducció de volum de residus generats, ha funcionat també en termes de recollida selectiva. Això crec que és innegable i les dades així ho diuen. Per tant, en aquests termes, que són prou importants, ha funcionat. Ha generat, i nosaltres estem d'acord, ha generat problemes de neteja. El que nosaltres demanem és que això se pot millorar. De fet, quan se va posar en marxa hi havia tot un pla de seguiment de la implementació que incloia accions de sensibilització, visites a les comunitats de veïns, identificació de punts negres, perquè quan els problemes de neteja també estan bastant focalitzats. Nosaltres demanàvem informació si era molt generalitzat o hi ha punts negres. Per tant, nosaltres el que demanem és millorar la implementació, i així ho hem vingut demanant, i així ens vam estar queixant des de que vam sortir de govern, perquè es va abandonar tot el pla que hi havia i per al qual fins i tot teníem fons Next Generation. Per tant, Europa ens ha subvencionat algo que ara li direm: no, mira, ens vas donar diners per fer això i ara decidim no fer-ho. Nosaltres veiem que no hi ha hagut una valoració. Quan dieu tan rotundament no ha funcionat, hi ha coses que no han funcionat i n'hi ha moltes que sí que han funcionat. I quan compareu amb Ciutat Jardí, tampoc el sistema era el mateix, perquè ja s'atenia a les particularitats del barri, per tant ja havia contenidors de brossa. El tema de les bonificacions, nosaltres vam presentar esmenes a la taxa perquè ja veiem que estava mal fet i el govern no les va acceptar. Mm-hmm. Però vull dir, nosaltres hem anat presentant mesures per millorar la implementació del porta a porta, i el que demanem és millorar la implementació del porta a porta i posar en valor tot el positiu que té, que és això, que ens permet una acció contra el canvi climàtic important i complir els requeriments legals que tenim, que ens obliguen, per molt que al ple aprovem coses, si aprovem coses que van contra la llei, i Vox i PP heu portat als tribunals coses aprovades democràticament perquè consideràveu que anaven contra la llei. Doncs aquí una mica és el que hem fet, sense anar a tribunals, anar a l'Ajuntament.
Dos minuts, de manera molt breu. Carlos, no sé...
Una dada, sí, el xifre xifres de la recollida, evidentment, superaven aquest 30 i tants per cent, però xifres de la mateixa al següent any s'havia reduït la recollida. No dic que sigui una tendència així,
entre però, altres però, coses perquè vau deixar sí. contenidors oberts sí. que permetien que la gent se'ls saltés.
D'acord, llavors, però justament no és només un factor social que ho és, però també hi ha un factor de dades, que es poden mirar de dues maneres. El segon any aquest es complia més del 30... Perdona, 39, no? 39%, sí.
No, la llei diu que hem d'estar al 50.
Perdó, no.
Hauríem d'estar al 50. No, ara mateix hauríem d'estar al 50.
Es complia més del 50, sí. S'havia reduït la recollida del anterior, també. Llavors, ja et dic, hi ha un recurs, hem d'esperar, però no és només social, però també, evidentment, s'han de tindre el factor social en compte, evidentment.
Un aclariment també sobre el tema del recurs. Els recursos se presenten a l'Ajuntament i l'Ajuntament els pot resoldre. Per tant, aquí, si estigués tan clar que el nostre recurs no té cap sentit, hi hauria un informe jurídic dels serveis jurídics de l'Ajuntament proposant que es desestimés i aniria al ple que ve. Si no hi ha aquest informe jurídic contra el nostre recurs, és que alguna raó devem tindre, perquè si no, no l'hauríeu portat al tribunal, l'hauríeu resolt dintre de l'Ajuntament, perquè, a més, com heu dit, teníeu majoria. El que falta és l'informe jurídic dient que no tenim raó, i si no hi és que devíem tindre.
Bueno, ens acostem a les dues, que és un tema que seguirà cuejant. Aquesta tarda, a les 7 de la tarda, el Xavi Estrada presenta el seu llibre.
Tots i totes convidats.
Al rectorat, la sala Víctor Siurana, a les 7 de la tarda. Escolta, això és extrapolític, no? Doncs ja està. Bueno, escolta, que us agraeixo que us hagueu acostat ja aquesta setmana. Carlos, Anna, Xavier, Rosa, Glòria i Laura, gràcies, que tingueu bona setmana.
Gràcies, igualment.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2 de la tarda i tornem demà puntuals, com sempre, 12:20. Ara la Pilar García Muñiz t'acaba d'explicar tot el que t'interessa. Life!